Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. El Banc Central Europeu deixa sense canvis els tipus d'interès i els manté al 2%, però obre la porta a pujar-los en un futur perquè preveu un augment de la inflació. Brussel·les, Bruno Fortià, bona tarda.
Hola, bona tarda. La guerra a l'Orient Mitjà i l'encariment de l'energia fan que el Banc Central Europeu empitjori les seves previsions per aquest any. Abans de la guerra semblava força plàcid, però ara l'organisme monetari pronostica una inflació del 2,6%, que supera en 6 dècimes el seu objectiu màxim del 2%. De moment, la presidenta del Banc Central, Christine Lagarde, manté congelats els tipus d'interès, però avisa que els podria pujar per mantenir la inflació a ratlla.
Estem decidits a garantir que la inflació s'estabilitzi en el nostre objectiu del 2% a curt termini.
Bruno Fortea, Mires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
Més notícies amb Cèlia Forment.
El petroli i el gas es disparen de preu. Avui ha assolit la cotització més alta dels 20 dies de conflicte a l'Orient Mitjà i ha arribat als nivells que no es veien des de la guerra d'Ucraïna, després dels atacs a infraestructures energètiques. El gas natural supera ara els $60 per megawatt hora, el doble que abans del conflicte, però durant el matí ha fregat els 70. El professor d'Economia i Empresa de la UPF, Albert Benal Estanyol, ha assegurat a Catalunya Migdia que Catalunya serà un dels territoris més afectats.
El Parlament no hi té res a guanyar, bàsicament és Europa, no? Perquè Europa quasi bé no en tenim i el que tenim s'està acabant.
L'Iran continua atacant infraestructures energètiques a l'Orient Mitjà i ha provocat danys en una refineria de Haifa, al nord d'Israel, amb una nova onada de míssils. A les últimes hores havia atacat instal·lacions de producció de gas a Kuwait, Qatar i l'Aràbia Saudita com a resposta a l'atac d'ahir d'Israel contra el principal jaciment gasístic de l'Iran. El primer ministre de Qatar, Mohammed Al-Thani, diu que l'incendi provocat pels míssils a la principal refineria de gas tindrà greus repercussions per l'economia global i ha demanat que l'Iran posi fi als atacs contra els països del Golf.
Gràcies a Déu, no hi ha hagut víctimes i tothom hi està treballant. Un equip està avaluant actualment els danys, però aquest atac té importants repercussions per al subministrament energètic mundial.
El jutge que porta el suposat espionatge amb Pegasus contra exdirigents de la CUP demana al govern espanyol que desclassifiqui documents del CNI. En una resolució, el magistrat de Barcelona a càrrec de la causa ha instat el Consell de Ministres a retirar la condició de reservats dels arxius del centre d'investigació que permetrien a la seva exdirectora Paz Esteban testificar sense embuts. Així ho havia reclamat la defensa dels exdiputats David Fernández, Carles Riera i Albert Botran.
I els educadors socials de Catalunya s'afegiran demà a la vaga d'educació per reclamar més recursos per l'escola inclusiva i fer que els equips socioeducatius siguin estables als centres. Ho ha anunciat el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya en un manifest que denuncia les retallades que han patit els professionals d'aquest sector. I aquesta és la nit més especial de les Falles, la nit de la cremà, i per això València ha reforçat el dispositiu de bombers que vetllaran perquè la festa es faci sense incidents. València, Pepa Ferrer.
300 bombers supervisaran el centenar de falles de València amb major risc pel seu volum, perquè tenen remats amb un joc d'equilibri més arriscats i també aquelles que tenen estructures més complexes. Una crema que es farà de manera progressiva. A partir de les 8 de la vesprada cremaran les falles infantils, unes 400, i a partir de les 10 de la nit, les grans, 400 més. A les 10 i mitja serà el torn de la falla guanyadora, la falla del Convent Jerusalem. I una vegada aquesta crema, només quedarà un monument plantat a tota la ciutat de València. Serà la falla de l'Ajuntament, amb un gran Charles Chaplin que porta un missatge d'esperança antibel·licista. Aquesta cremarà a les 11 de la nit. Té aquest privilegi, ser l'última. Aquesta ha estat una edició de falles amb un dels pressupostos més elevats de les últimes dècades. Només les 9 falles de secció especial han costat 1,5 milions d'euros. També ha deixat sobre la taula debats importants a resoldre, com el de la mobilitat i la massificació.
A Els esports amb Rut Vilà, bona tarda.
Bona tarda. El porter del Barça, Joan Garcia, podrà jugar diumenge contra el Rayo Vallecano. Aquest matí ha passat proves mèdiques que descarten cap lesió després que ahir no va poder acabar el partit contra el Newcastle per molèsties a la cama. El Barça i l'Atlètic de Madrid jugaran una de les eliminatòries de quarts de final de la Champions. L'anada serà al Camp Nou dimecres 8 d'abril i la tornada al Metropolitano el dimarts 14. Menys sort pel que fa a les lesions ha tingut el porter del Madrid, Thibaut Courtois, que estarà 6 setmanes de baixa. El belga es perdrà, doncs, als quarts de final de la Champions contra el Bayern de Múnich. Encara en futbol, el Barça femení jugarà la final de la Copa de la Reina, ho farà contra l'Atlètic de Madrid el 16 de maig a Gran Canària. En tennis, bones notícies per Paula Badosa, ha superat la primera ronda del Masters 1000 de Miami, ha superat en 2 sets la bielorussa Alexandra Sasnovic. En bàsquet, el Barça juga aquesta tarda partit d'Eurolliga a la pista del València i també aquesta tarda comença a disputar-se sense dormir la Copa masculina d'hoquei patins. Avui juguen 2 partits, Calafell, Reus i Noia, Barça.
Fins aquí les notícies.
El rock and roll està lligat a allò tan clàssic del sexe i les drogues. Més enllà dels tòpics, continua sent un terreny on es reprodueixen molts estereotips. Quin paper hi tenen les dones? Aquest dijous, rockeres contra tot pronòstic. Riffs de guitarra contra el patriarcat.
Aquest dijous, a partir de les 9 del vespre, a Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Albert Martín, bona tarda.
Molt bona tarda, estimats. Com esteu?
Quina energia que portes, no?
Pues sí, perquè ve la primavera, ens posem contents, estem alegres.
Sí? A tu t'afecta molt el tema primaveral?
Unes ganes. És que jo de tot l'any només hi ha 2 mesos que no m'agraden. Són el gener i el febrer.
O sigui que ara estàs sortint del pou.
Una reviscolamenta molt forta.
I el 7-2 d'ahir també ajuda.
El 7-2, caro, amunt.
Xolismo et fa por?
No pas.
Estàs confiat del Barça?
Home, perquè els jugadors saben que és un dels pocs equips que els ha fotut un bany de collons aquest any.
Això és veritat.
I sortiran a tope i no faran presoners. Has vist el mes de partits que té l'Atlético?
Molt guapo.
És un infern.
Molt guapo.
Un infern.
Mentre guanyin només el primer, ja ens va bé.
Correcte.
Que és el Madrid.
És així.
Bé, avui fem girar la ruleta. Va, girem la ruleta. I ens surt una història. Història. Amb què anirem avui?
Pop, pop, pop. Pues, a veure, avui m'agradaria...
Que t'has perdut! Estàs a la primera pàgina, encara, eh? Has girat pàgina?
Recordes que la setmana passada
us
vaig parlar de Caixa Catalunya, coses espectaculars que s'han perdut i tal?
Home.
Avui no és tan càustica la història, però també és una mica de... Bueno, de cosetes que ens agradaria que no haguessin passat.
O sigui que no som optimistes avui, tampoc.
No massa, però bueno, ja, això ho remuntem. Ara ve la primera i ho remuntem. Mira,
què ha passat?
A veure, parlarem de marques paradigmàtiques catalanes que es converteixen en estrangeres, d'acord? Una mica de quiz.
Vichy català ja no és català?
Bé, t'anava a dir, digue'm 10 marques catalaníssimes que tu em puguis dir, que la gent digui, has dit Vichy català, te la compro a sac.
Farmàcia Garriga.
Farmàcia Garriga.
La de casa meva.
La de rock and roll.
La de casa meva.
Què més?
A veure, grans empreses molt catalanes.
Molt catalanes. Marques que ja ens han...
Cacaulat,
meravella.
No?
Claro.
No estic mirant el guió, eh?
Sí.
Cacaulat
hi era.
Bimbo? No era espanyol. No.
Bimbo, no, recordes que eren mexicans, però es van obrir aquí. Sí.
Estrella d'Am.
Sí, clar, són empreses catalaníssimes. Doncs mira, jo més aviat avui pensava en Cava.
Ous.
Cava.
Cava? Home, Freixenet.
I quin és?
I Codorniu.
Molt bé, molt bé.
I ara són catalans, Freixenet i Codorniu?
Doncs mira, avui en concret us volia parlar dels primers, d'acord? Totes dues empreses porten anys en mans estrangeres, sí? Però aquesta setmana hem vist com els accionistes catalans de Freixenet, que encara tenien la meitat de l'empresa en mans catalanes, han dit, fins aquí... i s'han venut la seva part a l'accionista majoritari, que és alemany, i és un empresot que es diu Henkel.
A veure, un moment. M'estàs dient que Freixenet no té cap percentatge català avui mateix?
0%. 0%.
No s'ha fotut un gran... No sé.
Jo, la veritat és que és una mica...
Em sorprèn que una empresa tan catalana deixi de ser catalana del tot no estiguem aquí plorant pels carrers.
Mira, t'explicaré amb qui s'ha germanat ara.
A veure.
Altres germanets que ha trobat Freixenet. A Henkel, a Can Henkel trobem 31 marques, d'acord? I ara diré marques que alguns oients potser pensaran en ressaques terribles que han tingut, eh?
A veure.
Però Ron Barceló, Licor 43, Brandy Cardenal Mendoza...
No, això no.
I un vodka que es diu algo així com Gorbachev, que m'ha fet risa. Però amb B baixa doble.
Gorbachev.
I atenció, no confondre Henkel amb dues L's, que és la que ens interessa, amb Henkel amb una L.
Què m'estàs dient? Que hi ha dues empreses que es diuen igual amb una L de diferència?
I les dues alemanyes i les dues amb marques gordíssimes. Henkel amb una L. Blum, Cucal, Dixan, Estrella, Fa, Suarkov, Conejo, La Toja, Magno, Micolor, Neutrex...
Clar, tot el que et veus i et mors.
Que al final dius...
Clar, lleixius.
Jo veo un patrón amb els altres, dic. Però bueno, en fi.
Henkel amb dues L's.
Dues L's.
S'han quedat Freixenet al 100%.
Ah, exacte. Mira...
Ja era d'ells.
El 2018, ells van comprar el 50,6% de les accions. I van deixar 220 milions d'euros.
No està mal.
D'acord? En aquell cas van pagar a la família Evia i a diverses branques de la família Bonet. I des del moment que tens més del 50%, doncs l'empresa és teva. Vale?
Clar, això és així sempre, no? Tu a la que tens el 50% de les accions, sí, o 50,001, ja controles.
Aquí no hi ha ni intangibles, ni factors històrics, ni emocionals, ni és que el meu avi ho va fer això... No, res. Una de les primeres coses que s'aprenen en periodisme econòmic és que l'accionista gran mana i que si té més del 50%, ciao, ciao, bye, bye, aquí es fa el que jo vull. D'acord? Per tant, podem dir que Freixenet, que va passar a dir-se Henkel Freixenet, que potser ja ens donava pistes a això, doncs ja era a Alemanya.
I què ha passat ara, que hagin volgut agafar-ho del tot?
Bueno, doncs hi ha hagut una sèrie de gent, d'empresaris catalans, d'aquests accionistes, que han decidit que es venien aquest 50% que encara tenien.
I sabem qui són aquests senyors,
sí, home,
o senyores?
Mira, tenim la família Ferrer, que tenien un 42,5%, i el 7,5% restant era de José Luis Bonet, que també era membre de la família.
José Luis Bonet, aquest em sona una mica més?
Clar, sí, aquest potser et sona de l'època que era president de la Fira. És una figura que en els anys més hardcore del procés sempre va exhibir, diguem, espanyolisme frontal contra la cosa indepe. I mira, és un personatge amb qui tinc una anècdota curiosa.
Tu?
Una mica friki i desconeguda.
Ah, explica-me-la, va.
Sí, bueno, aquí hem vingut a donar-vos endorfines, una mica serotonina.
Ets el que necessita la tarda.
Bueno, és que si no parlar d'economia, m'entens, us mataré a tots. Mira, jo havia jugat a futbol sala, que és un deport molt...
Molt noble.
Un deport supernoble i superelitista, com saps, eh?
Sí.
Gent amb xandall, problemes psicosocials... Bueno, doncs jo havia jugat a futbol sala amb un fill seu, que era un mag, un geni, era increïble, es deia Jaime. I, clar, jo havia vist el José Luis Bonet, que era un tità de l'empresa catalana, allà vibrant com un barra brava. Sí, sí.
Animant el seu fill.
Oi tant.
I a tu també, por ende.
Bueno, sí, de rebot, però va, ell jugava poquet.
Escolta'm, i llavors, Freixenet és Alemanya i sabem qui són els Henkel?
Sí, mira, això és de la família Oetker.
Però aquests ho tenen congelats.
Pues sí, molt bé. Hòstia,
no?
La Riga està super en forma.
Home, Oetker.
Aquesta bona gent van fer una fortuna absolutament imponent amb el llevat en pols, aquest ingredient de la cuina, una cosa química i tal, i a partir d'aquí, imperi de l'alimentació. Fa un parell d'anys, aquesta bona gent tenia 29.000 treballadors a tot el món.
Hòstia,
és una cosa fortota, eh?
I tenim altres empreses catalanes a mans alemanyes?
Home, n'hi ha una super paradigmàtica que fins i tot ens fa mal imaginar que no són catalans, perquè que són catalaníssims, que és la SEAT.
Un moment, la SEAT és catalana?
A veure, és una empresa que té 15.000 treballadors a Catalunya. No hi ha cap empresa al món que tingui 15.000 treballadors a Catalunya, amb una excepció, els amics de Mercadona. I aleshores, SEAT, que tota la vida ha tingut aquí la seu, la fàbrica, 15.000 treballadors, hosti, dir que no són catalans em sembla una mica disruptiu.
Ja. Però... I ara és Alemanya, clar.
Clar, és Alemanya, però bueno, tenen la fàbrica al Baix Llobregat, com la Rosalia, com el Sestopa, la bona gent.
Sí.
Escolta, però no ho hem de negar, 100% de les accions són de Volkswagen, per tant, catalaníssims. Que per cert, Garriga...
Que per cert, què?
Tu recordes que aquesta setmana em vau fer una trucada per parlar d'una parella de catalans que havien vist uns ossos a Tabascan?
Bé, sí, no et vam trucar justament per això, però sí.
Bueno, però això és superinteressant. Vaig viure a Mogollón.
Però, i ara és que no sé què em vols explicar.
Bueno, és que Tabascan és una marca històrica molt representativa en la història de l'economia catalana, de l'empresa catalana.
Tabascan?
Sí, mira, és que t'explico. Seat ha tingut dotzenes de, models de cotxes al llarg de la seva història. Seat i després Cupra. Dotzenes i dotzenes. Va haver una època, això els nostres oients més veterans que recordaran, que el més guai del món era un Seat 600,
sí,
un 127,
sí,
un 850...
Eren números.
Eren numerets. I després es van passar als topònims.
El Toledo.
Exacte.
El Seat Ibiza.
Molt bé.
El Seat Altea.
Està semblant un jugador d'èlit de les categories.
El Seat...
Altea, eh?
León. El Seat Màlaga.
És correcte tot el que has dit? Tot el que has dit. Va haver-hi un moment una mica incòmode per l'empresa Seat, que és que portava posats uns 40 topònims i no n'hi havia cap de català.
La catalaníssima Seat.
La catalanèrrima Seat.
El Seat Martorell, hauríem pogut fer. Doncs
pues mira, no el van fer mal. El Seat Ultramort, que és la proposta que històricament havíem fet.
Està molt bé el Seat Ultramort. Doncs
pues no, sí, no hi va haver el Seat Ultramort. I aleshores, el 2018 es va trencar per fi aquesta història. I van posar un Seat Tarraco.
Ja no es fa, no, el Seat Tarraco?
Jo diria, no ho sé, ho haurem d'investigar, això. Però escolta'm, i després, el 2023, Seat Tabascan.
Hi ha un cotxe que es diu Seat Tabascan?
Claro, claro.
Oh, sí, sí, Seat Tarraco encara es fa, eh?
Cara belluga.
I el Seat Tabascan, a veure quin és.
Ui, però això és papino, eh? El Tabascan és papino.
Tabascan, a veure...
Això no és com
és un Cupra!
Claro, és un papinot.
És un Cupra!
Sí.
Ah, carai, molt bé. Escolta, tornem a Freixenet?
Vinga, som un
Freixenet presenta les burbujas de...
Aragón, Madrid, Balears, Castilla León, Navarra, Galícia, Cantàbria, Astúries, Andalusia...
Bé, quin balanç deixa aquesta empresa ja no catalana?
No catalana, però escolta, feliçment segueix en vida, eh? I amb treballadors i de tot. L'any passat, 1.200 milions de facturació.
No està mal.
Vull dir que és un bon pepino. A veure, jo te'n diré tres de coses del balanç. Dues de bones i una de dolentes, si em permets, d'acord?
Vinga.
A veure, entre les bones, home, genis de la publicitat. O sigui, això tant dels 80 i dels 90, d'aquella Espanya de l'accés i del cachondeo i de les bombolles, tal. Home, els anuncis de Nadal de Freixenet...
Home, això era...
Eren una cosa brutal, eh?
Però ja no es fan...
Jo diria que fa uns anys que no.
Que sortien sempre... Era com... A veure quina estrella surt aquest any.
Clar, però escolta, que jo, si ho he mirat avui, he flipat que havien tingut l'Eliza Minnelli, la Gene Kelly, el Paul Newman.
Sí, sí,
és una cosa
collonant. La Demi Moore, jo recordo la Demi Moore.
Annie McDowell, Demi Moore, Penélope Cruz, Shakira.
Les bombolles de Freixenet.
Té la grossa molt de gasto, nen. Molt de gasto. I això com una cosa com... Hòstia, van ser... Això va marcar una època.
Sí.
I també, home, doncs és una empresa, diguem, referent de l'exportació, no?
Sí.
Si us van anar a vendre pel món i bueno, s'han fet un lloc al nostre imaginari col·lectiu i empresarial i té molt de mèrit.
I, per tant, és una empresa que... Vaja, que queda, que queda.
Si la tenim al cap, és que moltes coses han fet bé pel camí.
Molt bé. Doncs això és el bo d'aquesta empresa. Hi ha alguna cosa més?
Hi ha una de dolenta. Hi ha una de dolenta. Mira, segur que heu sentit a parlar en els últims anys que hi ha una mica de cacau important en el món del vies comuns català.
Sí.
Molts nous segells,
sí,
gent que diu, escolti, jo faig això, que és com el cava, però no, sisplau, jo no sóc cava, jo no vull ser cava.
Corpinat.
Sí, sí, correcte. Estàs finíssima, avui, Garriga. T'haurem de fitxar. I aleshores, rascant una mica el sector, i a veure, quin dimonis està passant aquí?
Ho has
mira,
fet.
Aquí, la mare dels ous, i el problema i d'on plora la criatura, és que va haver-hi un moment que Freixenet va prendre una decisió empresarial, que és que va decidir diguem, apostar pel volum, per volum de vendes. Vendre molt, 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 moltes ampolles, moltes... I van baixar preus. I van baixar la qualitat, amb la qual cosa era tal la força de Freixenet dins de la marca Cava que van arrossegar tot el... van deixar tot el conjunt del sector una petita imatge de que aquella no era una beguda superbona, saps? I aleshores, això ha costat molt de revertir-ho. I aleshores hi ha hagut un munt de bodegues que han dit, sisplau, jo és que no, jo no vull estar germat amb el Cava. I llavors, en aquesta època, va haver-hi gent com el Prosecco italià, que es van fer els jefes, perquè tenia una marca com més guai. I el Cava va ser una mica víctima d'aquesta política...
Política de rebaixar preus.
Rebaixar preus i exportar pinyon i tal de Freixenet.
Clar, és que això és com si ara tens una col·laboradora molt bona en aquest programa i li pagues poc...
Malament.
La valoraràs poc.
Clar,
per això el Lloberes cobra tant.
No estic d'acord.
Carme Lloberes, com estàs?
Bona tarda, bona tarda. Ah, no ens havíem dit bona tarda.
Molt bona tarda.
Aquest senyor en sap molt, eh?
Sí, segur, no sé del què, perquè la veritat
és
que
estava... No,
volia dir que venia de fora i ara...
No estaves escoltant l'antena.
No, perquè estava...
Si tu entres a un programa, tu hauries de seguir el fil del programa perquè puguis enganxar bé amb el que estàvem dient.
És veritat.
No repetir conceptes.
Perquè saps els agrada, això, de la ràdio, lligar.
Lligar coses.
I tu no vols lligar.
I que sigui una amiga, una tertúlia a la cuina de casa. No, allò que va entrant gent a casa, a la cuina, tothom es va sumant.
El Lluvias no cuina.
Això, i la tertúlia...
No va ni a comprar.
Els de tertúlia són xarlatans, per mi.
Xarlatans.
I per tant, ara
quants,
no...
Quants
no
anys fa que fas tertúlies?
Jo sóc analista.
D'acord.
No, però t'estava dient que no estava d'acord, que m'interessava aquest concepte.
Doncs l'hauràs de desenvolupar un altre dia.
Ah, valent.
Perquè amb tu no volem parlar d'això. Saps quin dia és avui?
Ah, clar.
Explica'ns.
Sant Josep.
El dia del...
Pare.
Molt bé.
Enhorabona, per ser
els xats familiars, 17 xats.
Però d'on ve la Lluveras? On va viure molts anys? A València.
No ho sabia pas.
Espera, i encara hi ha més coincidències. Qui juga avui? Eurolliga.
Ah, ja...
València-Barça.
Doncs després de la pausa, fem una autèntica mascletà amb Carme Lluveras. Carme Lluveras explotarà en directe... No, és una pausa i sabrem el que passa.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu. Emocionat.
T'estimo!
Inspira't.
Com et dius? Ferran Adrià.
Captiva't amb el millor talent audiovisual del nostre país.
Ell has fet a la meva filla.
Et vols casar amb mi?
Sí.
El meu fill està viu.
A 3Cat fem realitat la producció de les millors sèries i pel·lícules en català. Aquí neixen les històries.
Art Explora, un festival cultural que recorre la Mediterrània a bord del primer vaixell museu del món, arriba a Barcelona del 26 de març al 6 d'abril. Vine al Port Vell, a prop del World Trade Center, i gaudeix d'exposicions, realitat virtual, concerts i tallers. Entrades gratuïtes. Més informació a artexplora.org/festival.
Avui fa un mes de la desaparició d'una dona de Viladecans.
El 13 de març del 2019, la Janet, una mare de 39 anys, marxa a Cornellà a fer un tràmit a Hisenda. Però no s'hi presenta. I a la tarda, tampoc va a recollir el seu fill a l'escola. On és la Janet? Qui hi ha darrere de la desaparició?
Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Aquest juliol el Tour de França sortirà des de Barcelona. I per començar a rodar et convidem a la Festa dels 100 dies. 26 de març, 6 de la tarda, passeig Lluís Companys. Iniciarem el compte enrere i descobrirem en primícia la cançó oficial.
Hola, som els Doctor Prats i us esperem a la Festa dels 100 dies.
Energia per recórrer carreteres infinites.
Ajuntament de Barcelona.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Kelly Azaia, progressar sense perdre el nord.
No vull que em donis la lluna, però sí que et demano que et quedis amb mi i estima'm. No necessito els estels si estàs a prop meu.
Kelly Azaia, l'excantant dels lleidatans Coers, ens transporta musicalment a la seva Nigèria natal, a Odaro, el seu primer disc en solitari. Però no ho fa des de la nostàlgia, sinó amb la mirada sempre cap endavant. Un àlbum que també serveix de porta d'entrada de l'Afrobeats en català, amb cançons com aquest He perdut el nord.
Perdut el nord, és que he perdut el nord, nord.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
El caloret fa llet, el caloret.
és el dia, 19 de març, dia de Sant Josep, i la Llobera s'ha posat contenta perquè ha sentit la veu d'una amiga seva.
Otra vez.
Ah, però el cas és ella, sí o no?
Això és ella.
Bé, doncs que estava molt perfilada, eh?
Rita Barberà.
Vale, vale, no hi he caigut, però... Sí, m'ha portat una mica, diguem, en aquelles, no? En aquells moments.
D'aquí poques hores... Espera, però és que no vull tallar la cançó.
Sí.
Festa fallera para que todo mundo vinga a València a disfrutar les falles.
No, és ella. Canta molt bé.
El calor és...
Lloberes, hi ha una cosa que es diu autotune que pots modificar.
Ah, d'acord.
És la seva veu, perquè d'aquí poques hores sentirem això.
Pot començar la crema!
I amb aquest ambient tant de festa a València hem volgut portar algú que ha viscut molts anys a València. Lloberes, quantes cremes havies viscut?
Home, segurament... No, havia viscut fugint bastant, eh? Intentàvem perquè, clar, a la gent els agrada moltíssim, moltíssim, però vista una, vista en dues i ja pira un amic. No, ho dic perquè...
A veure, un moment, va, Lloberes, hi ha gent de València que ens escoltarà ara i dirà, però què diu aquesta senyora?
Aviam-ho, perquè la gent de València no sé on tu ho veu, però jo ho veia des de la llotja presidencial, diguem, de
al
la plateja
de la Rita.
Plaça. No, davant.
Davant de la Rita.
Alguna vegada amb ella, però davant. És a dir, davant el nostre, diguem, amo, jefe, propietari.
El senyor Ros.
El senyor Ros tenia els despatxos allà. Llavors ens convidava a tots el que era l'equip, i l'equip, ja t'ho dic, les americanes especialment, vaja, s'ho passaven.
Home, devien flipar les americanes.
Però, sí.
Deixa'm de València, perquè allà hi tenim la nostra companya, la Pepa Ferrer, delegada de 3CAT Info a València. Pepa, bona tarda.
Bona vesprada. Doncs jo no entenc com la Lloberes no ho troba a faltar.
Ai.
És que és el...
Ara rebria. És...
No, mira, saps què estava pensant?
Què?
Perquè cante fatal, de veritat. I seria això una debacle si cantara jo ara mateix. Però allò de xiqueta meua que del carrer eres l'ama, per culpa teua, tinc el cor encès en flama.
Però que bonic. Mira, ara, de la manera que m'ho dius tu, m'arriba més a l'ànima que amb els 6 anys que vaig estar allà.
És que la Pepa té molt bona veu. Pepa, ets a l'Ajuntament i compte, perquè amb la mascleta es van arribar a trencar vidres de l'Ajuntament el dimarts, crec que era, i els decibels van superar els no sé si els legals, perquè la cosa va patar fort, eh?
Sí, el que passa que també us he de dir, si les falles tenen dos adjectius que podem posar, dos substantius, un és control i l'altre és emoció. Tot això està molt controlat i les mascletades estan supercontrolades. El que passa és que, clar, si no recorde, malament aquell dia es van disparar com 260 quilos de pólvora. I això té... La mascleta té un ritme, això la Lloberes també
ho
haurà viscut.
Sí, això m'ho sé.
I quan arriba al final, que es diu el terratrèmol final,
sí,
allò vibra la plaça.
Vibra, no? Vibra. I el balcó on estàs mirant-ho i tot. És a dir, vaja, sembla que baixi i s'acaba cap endins, eh?
Sí, és increïble. Això ho expliques i la gent quan t'arriba així diu, ostres, és que és molt més del que tu m'has explicat, perquè ho intentes explicar però no tens prou paraules. I clar, aquelles vibracions, el que en Pere va ser petar, doncs, els vidres que estan directament molt a propet d'ací de la plaça, però clar, això algú pot pensar és perill, doncs no significava cap perill. Simplement és que la vibració va ser superpotent.
Però espérate, que encara vull dir una cosa més, perquè...
Vinga, va.
I la recta final de tot, saps, quan ja acaba tot el tot aquell xivarri que hi ha, en aquells moments hi ha uns moments que els entesos saben si allò ha rebentat del tot, no ha rebentat, si ha fet una mica de figa, si no, saps, com si fos un concert.
Tu no vas arribar a ser experta.
Gens, no. Jo res.
Sant Josep, les falles, tot això té dues components. La pirotècnia, el foc, el fum, els petards i les falles. Van fer mai un ninot de Carme Lloberes?
Ai, no, jo no hi era.
Hauria molat molt.
No ho saps, pot ser. N'hi ha 800 monuments en tota la ciutat.
Espero que no cal
estaria
que em
donis
cara,
estaria
ja m'estàs espantant.
Però,
no?
Pepa, aquest any quins han estat els més importants, o els que s'han repetit més, o els que han cridat més l'atenció?
Mira, jo voldria dir que una de les coses que m'ha cridat a mi l'atenció són els que no hi són.
Ah?
Perquè, per exemple, jo pensava que aquest any hi hauria més mazons, hi hauria més política perquè n'hem tingut.
No hi havia cap mazón?
A veure, jo les falles grans que he anat a visitar no l'he vist. Sí que he vist algun ninot que em va semblar molt genial, que era, per exemple, el Pere Diorca mirant-se al mirall i la imatge que li retornava era mazón, no? Perquè alguna... hi ha crítiques que li diuen, sobretot l'oposició, que li diu que ell és un mazón 2.0, no?
Clar.
Doncs aquesta sí que hi era, però, per exemple, la Dana, de les falles grosses de València, havia desaparegut. En canvi, sí que la guerra hi és molt present. La guerra no, la pau, diríem, la petició de pau. Sobretot, per exemple, sí, a la plaça de l'Ajuntament de València tens aquest soldat que no vol ser soldat, que no vol anar a la guerra i que als seus peus té eixe hope, eixa esperança. I hi ha una de les escenes, que les escenes són les parts que estan a baix de tot i dibuixen, doncs, diferents temàtiques. Doncs hi ha una de les escenes que mostra una situació de guerra i la veritat és que contrasta bastant amb les altres, on hi ha color, on hi ha fins i tot una escena que es dedica a la inclusió, i aquella, de sobte, entres en una tristesa que dius, ostres, la guerra, no? I llavors la crítica és que la pau no és de dretes ni és d'esquerres, hauria de ser de tothom, no? I aquesta falla que avui cremarem, que serà l'última que cremarem perquè té el privilegi la de l'Ajuntament de València d'estar en peu l'última de la ciutat de València, doncs demana això, demana esperança i demana pau.
Lloberes, tu recordes com dies de molta emoció la ciutat? Hi ha algú treballant avui a València, creus, Lloberes?
Nosaltres, els de bàsquet, segur que seguíem treballant. Vaja, no paràvem per res, però...
és una tradició
un moment,
molt arrelada.
Molt, 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 i a més, viscuda per tothom i que jo no he entès massa mai. Ho dic ara amb un sentit que em produïa...
Ui, que amb la Lloberes haurem de fer un cafè, perquè això no pot
però,
ser.
Mira, hi ha una frase que diu tot ha de morir per tornar a sorgir.
Clar.
No, és a dir, una obra teva que hagis estat treballant tot l'any, va i la petes, això només ho fan els valencians. És a dir, se la cremen allà, vinga, i encara ben contents i feliços. No ho entendré mai, això. És a dir, a mi em doldria... Entens? És art.
Com li expliquem això, Pepa? Com li expliquem el sentit d'això?
Però tu saps les ganes que tinc jo de que siguin les 11 de la nit per veure això com... crema, és que estem esperant tot l'any i a més és que la crema
sí.
Així la plaça de l'Ajuntament té una, a veure si sóc capaç de visualment fer-vos-la arribar. Nosaltres estem just a la plaça on ens disparen les mascletades cada dia i ara mateix s'està treballant perquè s'està fent un castell, no? Un castell de focs d'artifici. Doncs això és el primer que comença. Llavors estàs a la plaça i comença un castell preciós, pim-pam, i vas mirant allò t'envolcalla i de sobte des de la mateixa plaça fins a el que és la falla, hi ha una metxa, i quan s'acaba aquell castell, com molt acompassadament, com d'una manera natural, veus que hi ha una flama, i va fins a la falla, i la falla tarda segons, allò peta, comença un altre trac allà, pam, 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 i de sobte tens la falla allà en foc, en flames, i dius, uau, és que és increïble. I llavors hi ha les apostes, jo veres.
Sí.
Perquè llavors la gent aposta. Com cremarà la falla? Perquè això és un art, també. Per exemple, si la falla crema bé, significa que cau sobre... És a dir, quan va cremant, es desploma sobre ella mateix. I després hi ha les apostes. Hi ha gent que diu, bueno, doncs, esta no crema bé, esta caurà cap a l'esquerra, cap a la dreta, al davant, al darrere...
Té una tècnica, tot això, veig. Té una tècnica.
Home, clar, tot té la seva tècnica. Pepa, hi ha més turistes que valencians a les falles avui?
Jo crec que n'hi ha molts turistes. No sé si més turistes que valencians, perquè venen molts valencians de pobles també així a València. I ara tu ho estaves preguntant. Hi ha algú treballant a València? Bé, avui és festiu, però, per exemple, un dels debats que han obert aquestes falles i que ha posat, per exemple, un d'ells que posa compromís sobre la taula aquests dies era què fem amb els dies de falles potents, perquè és que no es pot treballar a la ciutat, no es pot entrar, no es pot eixir, i fins i tot ells plantejaven que...
Una setmana de festa.
A futures, mira, no sé, però com a mínim el dia d'abans, perquè a banda d'això n'hi ha l'ofrena. I l'ofrena signifiquen 128.000 fallers, torne a dir, 128.000 fallers
no
amb bandes de música, desfilant nit i dia. És que això és...
El de les falleres és tremendo, com van vestides, eh?
Tu no vas ser mai fallera?
No, comprendràs que jo tot aquell disfraç em costaria una mica, eh?
Ho trobes a faltar? Digues la veritat.
Falles, sí. Jo no li diguis, perquè la Pepa se'ns ofendrà, però...
No, ella és
jo mirava que els calendaris, diguem, el dia de veritat...
A veure si us tocava jugar fora, no?
Sí, que avui, per exemple, València, de bàsquet, juga justament a les 6 de la tarda, per què? Perquè a les 8 ja cremen les infantils, o no sé com se'n diu.
Ah, si han avançat el partit del bàsquet, clar, que fareu per Catalunya Ràdio, amb la Ràdio Massa, i que comenceu d'aquí 10 minuts...
Ara, per això, que en realitat era això l'important, o no?
I no.
Perquè les falles infantils tinc entès que comencen abans, no? A les 8.
Sí, la crema es fa progressiva, per què? Perquè hi ha... 800 monuments de la ciutat s'han de fer progressius i hi ha monuments que són molt arriscats, perquè et pots trobar, i això la llibre s'haurà trobat segurament, que de sobte vas per un carreró i pam, allà el planten una falla. Gires una cantonada i pam, una altra falla. Dius, això quan creme, què passarà als edificis? Doncs això, bombers, 300 bombers estaran vetllant i ho fan progressivament perquè els bombers puguen arribar a una i altra. I a partir de les 8 comencen les infantils. L'última és la infantil de la plaça de l'Ajuntament, que crema a les 9. A les 10 comencen les grans. A les 10 i mitja és la que ha guanyat, la guanyadora, que és la enguany assegurada de falla Convent Jerusalem, 260.000 euros de falla. A la Llobera es dirà, com podeu cremar això? Doncs ho volen cremar, que ens
agrada. A mi, mira, no, és que no. Tot ha de morir per tornar a sorgir. Això em posa malalta.
Perdona, 260.000 euros cremats, doncs com feien alguns equips que jugaven contra tu, que es gastaven molts diners,
no
els guanyaves. Per tant, era el mateix.
Ja hi som. No, senyor, equips, jo no, senyor. Durant tot l'any disfrutaves d'allò. Vinga, home. I molts valencians se'n van d'allà, eh? No m'ho vendrà gaire.
Pepa.
Sí que passa. No, amb això li he de donar la raó, que hi ha habitants de la ciutat de València que aquells dies marxen, perquè sí que és veritat que València és un formiguer. Si no t'agrada molt la festa i no t'agrada viure... És que, clar, vull dir, és com... És molt massiu. I aquest és un dels altres problemes que jo m'imagino que d'avui a l'any que ve tenen temps per abordar, perquè enguany ha esclatat el tema de la mobilitat i el tema de la massificació.
Des del dia 1... Vindrem al Garriga, jo vindrem, no pateixis.
L'any que ve... Has de vindre. Els dos. Vos vull així. Jo us faig una ruta per les
falles. Demanarem un programa especial des d'això.
Oi, a més és divendres, cap de setmana a València. Goita, ja ho tenim.
El caloret.
Pepa, doncs que gaudiu molt del caloret faller, tot i que no sé si fa tant caloret avui, però que pugueu gaudir i que ens ho expliquis per la ràdio.
Això.
Fa superbon dia i anem a cremar-ho tot.
Vinga, crema-ho tot.
Gràcies.
Adéu. Ara ens hi posem amb el bàsquet, no?
Sí, esclar, anem-hi.
Amb el Macià.
Però vols que te n'expliqui una mica o ja em fots, ja em ventiles?
Però si m'ha estat un quart d'hora parlant de les falles.
De les falles? Però no,
mira, puja, que és la teva amiga.
Hòstia.
El caloret. Ja ho veres, ara t'escoltem al bàsquet. Pausa i atenció, que ve el Quim Mas Ferrer.
Ah, no, vols que no em quedi? No, que no tinc temps. Adéu.
El vols saludar?
Bueno, no sé, quanta publi tens?
2 minuts.
I tu, com li dius? El DA Film Festival, el festival d'autor. DA, Festival de Cinema de Barcelona. 100% cinema d'autor. Del 19 al 29 de març, al CCCB, Movie Aribau, Zonzeig, Filmoteca de Catalunya i Casa Montjuïc. Més informació i venda d'entrades, dafilmfestival.com, amb la col·laboració de TMB.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a la faccultural.cat.
Arriba la 9a edició de les Jornades Gastronòmiques del Camí Ignasià.
El 21 i 22 de març vine al claustre del Museu del Barroc de Catalunya i gaudeix de show cooking, tast i mercat amb alguns dels millors productes de proximitat i el camí.
I aquest any amb la cuinera salvatge Maria Nicolau i la cuina del Bages com a protagonistes.
Més informació i inscripcions a manresaturisme.cat i l'oficina de turisme de Manresa.
Catalans i catalanes, torna Soc i Seré. Busquem 100 persones amb ganes de demostrar que ho saben tot del nostre país. Si vols participar-hi, envia'ns un vídeo explicant qui ets a casting@socisere3cat.cat. Seràs tu la persona que més en sap de Catalunya? El repte comença ara.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El 21 de març, Maria Jaume presenta en estrena absoluta el seu nou disc, Santo Domingo Forever, a l'Auditori de Girona. Un àlbum que obre una nova etapa artística amb referències a la tradició i un realisme màgic propi del Mediterrani. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Com pedres als palmells, brases i flama.
una exposició que explora la destrucció i les històries de resistència anticolonialista, l'alçament, la revolució i el radicalisme polític arreu del Mediterrani. Fins al 31 de maig, a la Fabra Centre d'Art Contemporani. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka a Catalunya Ràdio.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
Carles Monguilot, et deixo dir visca el Barça, si vols, a l'antena de la Ràdio Nacional de Catalunya.
Visca el Barça.
I si vols, també un compromís avui per part teva de que l'any que ve la Marató de Barcelona la fem tots els tertulians del diumenge, eh?
Val, però llavors et donaré accés directe al Pulitzer perquè moriré en directe, llavors el suplement podrà dir que un tertulià mor en directe fent la Marató.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
T'ho regalaré a títol pòstum.
Gràcies, Carles, una abraçada.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Ens anem acostant al cap de setmana i si no hi ha plans, si us falten plans, tothom cap al teatre perquè no hem de deixar cap butaca buida. Catalunya s'ha d'omplir i entre molts dels espectacles que podeu triar, doncs nosaltres hem triat un de molt especial. Quim Masferrer, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
El Bona Gent, que serà un d'aquests espectacles que intentarem deixar-lo allò esgotadíssim a tot arreu i sense cap butaca buida.
No només el Bona Gent, sinó cap espectacle sense cap butaca buida. De moment, el Bona Gent ja ho hem aconseguit. És a dir, aquest dissabte ja no tenim cap butaca buida. El Bona Gent és a Berga i tenim entrades exaurides. Per tant, això, aquest ja el tenim. I n'hi ha altres que també, evidentment, però hem d'anar a per tots.
Però escolta, tu això de no tenir cap butaca buida et sol ser habitual. No?
Sí.
Has arribat a un punt en què ja no, gairebé no hem de fer ni promoció. Gairebé. Sempre fa falta una mica
la veritat
de promoció.
La veritat és que sí, que estem molt contents. I precisament l'espectacle Bona Gent, que ara tornem a Barcelona del 7 al 17 de maig al Teatre Borràs, acabem de sobrepassar els 400.000 espectadors. I això ens fa molt, molt, molt contents. 450 espectacles, funcions...
450 funcions.
Sí, i hem sobrepassat els 400.000 espectadors, que és una autèntica bestiesa.
L'objectiu és arribar a fer 8 milions de catalans, que tothom hagi passat una vegada, com a mínim.
L'espectacle Bona Gent, com que sempre és diferent, perquè el protagonista és precisament el públic, fa que no te'n cansis. Jo, a Berga, aquest dissabte no sé què passarà. Diumenge sóc a l'Ametlla de Merola i no sé què passarà. I això fa que 450 funcions diferents.
Clar, és a dir, la gent pot venir 10 vegades
sí.
I, home,
sí.
Hi haurà una mica un fil conductor que mitjanament s'assemblarà, no?
Ni això, gairebé ni això.
Però hi ha acabant veient espectacles molt diferents.
Molt, 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 molt diferents, sí. I realment, jo crec que la clau d'aquest espectacle és aquest. L'altre dia va venir una parella que han vingut 12 vegades a veure'l.
Creus que són el rècord?
No ho sé.
Més enllà de la teva família, que potser hi ha algú que més?
No et pensi, els de casa em tenen bastant avorrit, eh? No sé si són els rècords, són els que s'han acostat a mi a dir-m'ho que més vegades han vingut.
Fem una cosa, a Berga, no?, aquest cap de setmana.
Sí.
Doncs si algú a Berga hi ha anat més de 12 vegades, espereu-vos al final i li aneu a dir el Quim.
Més de 12 vegades en diferents llocs,
sí,
eh?
Sí, sí, clar.
Potser hi ha algú que a Berga superarà les 12 vegades, no ho sé. Jo els hi vaig dir que ho havien de consultar el metge. La primera cosa és aquesta.
Quina salut té el teatre a casa nostra?
Jo crec que el teatre, que segurament és la disciplina artística més ancestral, ja ens remuntem a les cavernes, és a dir, algú que explicava una història a algú altre, de cacera o el que sigui, aquesta cosa d'explicar coses, de reunir-nos en un lloc, de respirar el mateix aire, d'explicar coses, això és ancestral, i això no morirà mai. Ni intel·ligències artificials, ni noves tecnologies, ni xarxes. El teatre l'han donat per mort no sé quantes vegades. I la ràdio també.
Sí, no, ja ningú escolta la ràdio.
Com va sortir la televisió, ai, la ràdio, li queden 4 dies. Mai s'havia escoltat tant la ràdio en aquest país com ara, i ràdio en català. I en el teatre passa una miqueta el mateix. Ah, és que ja, clar, és que tenim aquí fent scroll a l'Instagram, al YouTube, i el que vols és veure suar els actors i les actrius i que junts fiem aquest ritual tan màgic que és el de ser junts en un espai explicant-nos coses. I en el cas de Bona Gent, al revés. És les coses ja no les expliquen els actors i les actrius, sinó que les explica el públic. Això no morirà mai, per tant, té una salut de ferro.
I a més, ara, amb tu es dona la circumstància que potser hi ha molta gent que ara et vincula més a la tele, perquè és on t'ha pogut veure molt sovint i amb gran audiència, però no sé si tu et defineixes com un home, bàsicament, o sobretot de teatre.
Sí, el que passa...
No,
sí, el que passa que, és clar, tenim un programa de televisió com és El Foraster durant tants anys i amb èxit d'audiència que una cosa es menja l'altra. Però jo sempre he dit que per mi fer televisió és circumstancial. En un moment donat em van oferir una cosa en la que hi havia teatre, un espectacle és a dir, un programa de televisió, però que dins hi fa teatre, perquè jo faig un monòleg de teatre, i que allò, clar, ha arrasat una miqueta en tot, no? Però jo sóc a Guerrilla Produccions, a casa fem produccions de teatre, no només les meves, sinó les d'altra gent. Per tant, sóc del món del teatre.
I tu has fet tot tipus de teatre. Vas començar també com els aficionats, fent el teatre local i teatre d'allò d'una mica... Passo que t'emboli fins a la gran producció.
Sí, passo que t'emboli, però vull dir, el teatre amateur en aquest país, que és molt important, i de molt nivell, I després, la meva primera companyia de teatre la vam fundar amb 14 anys, a l'institut.
Tu tenies 14 anys?
14 anys, amb dos companys més de l'Institut Montsoriu d'Arbúcies, vam fer la primera companyia de teatre, que es deia Gags a Sac, companyia que fèiem gags, humor. I a partir d'aquí, Gags a Sac, ja vam tocar una miqueta la semiprofessionalització, perquè és realment molt complicat poder-te guanyar la vida fent teatre. Abans em preguntaves de la salut del teatre, i algú potser pensarà, algú que es dedica en aquest món, aquest et diu que tots són flors i violes. No, malauradament, costa molt guanyar-se la vida fent teatre en aquest país. Malgrat que la salut és bona, perquè les propostes són molt bones, costa molt companyies emergents aconseguir la professionalització. Ja t'estava parlant ara de semiprofessionalització. Jo treballava al restaurant de casa, a Sant Feliu de Buixalleu, i tenia una companyia de teatre, i sempre deia, quan em guanyi la vida fent teatre, deixaré la feina de casa. I me'n vaig adonar que havia de deixar la feina de casa per guanyar-me la vida fent teatre, no? És a dir, invertir-ho tot en això.
Però m'imagino que quan tu tenies 14 anys i et plantejaves començar per divertir-te, no? Entenc, llavors, devia ser difícil projectar el que ha vingut després.
Oh,
el teu cas és un cas molt, molt especial.
Sí, clar, sí, en aquell nen... aquell noi, aquell adolescent de 14 anys, li diuen que tindrà una productora i que tindrà un espectacle que sobrepassarà els 400.000 espectadors i que actuarà aquest dissabte a Berga amb les entrades exaurides, amb cap butaca buida, doncs aquell nen segurament hagués dit, no hagués engegat a la merda, no? No és possible això, és possible. A vegades els somnis passen i si els lluites i vas al darrere, els somnis es compleixen, sí.
Ahir, just, parlàvem del Saló de l'Ensenyament, que ara ha obert aquesta setmana, i parlàvem amb una orientadora d'alumnes que els ajuda a trobar el camí. Tu, quan tenies 14 anys, ja tenies clar que aquest era el teu camí? O quan vas veure que aquest era el teu camí?
Jo vaig estudiar turisme, la carrera de turisme, imagina't. És a dir, perquè desconeixia que es podia estudiar teatre, que existia l'Institut del Teatre i que es podia estudiar comunicació audiovisual.
Però a casa amb els teus pares ho havíeu parlat? A mi m'agradaria fer això.
Jo vaig anar-ho amagant perquè sabia que hi hauria...
Estaves a l'armari, en aquest sentit.
Sí. Jo, als 23 anys, després d'acabar la carrera de turisme, vaig fer una reunió familiar i vaig dir no vull continuar el negoci familiar a casa.
Va ser un drama?
Va ser difícil. Perquè, clar, a casa... Imagina, ara el restaurant Mas Ferrer, a casa meva, que el porta la meva germana i el meu cunyat, la Francina i en Guifré, és la setena generació de la mateixa família. I de cop i volta resulta que l'hereu, el que havia de ser la setena generació, diu que no. Sort que la meva germana, per sort, el restaurant el porta la meva germana i el meu cunyat, perquè jo segurament l'hagués enfonsat ja.
També per tu quin descans que la teva germana ho volgués fer, no?
Sí, i que és el meu cunyat, que és un gran cuiner, i que en aquesta només tenim una vida i l'hem d'intentar invertir el temps en allò que ens agrada. Si ens diguessin que en tenim més d'una, doncs mira, ara proves això i la següent vida ja posaré una altra.
Però no, en principi no així.
No hi ha una garantia escrita, no. Jo la voldria escrita. Sí. Per tant, sembla ser que només en tenim una. Però jo vaig posposar-ho fins als 23 anys, tot i que als 15 i 16 jo ja tenia el coquet de dedicar-me a aquesta feina, però em feia molta por, em feia por.
I a casa et van donar suport o va costar una mica també que ho veiessin?
Va costar. Home, el pare li va costar, la mare li va costar i ara són els fans número 1 del que
s'ho fa. I ara et diuen, sort que t'ho vam deixar fer al final, no?
Sí, però pel bé del restaurant també, És a dir, la meva germana i el meu cunyat ho fan molt bé i jo, si no hi ha passió darrere del que fas, i jo hagués fet una cosa sense passió i no m'hagués ensortit o ho hagués fet malament. I ara la meva germana i el meu cunyat ho fan molt bé i jo poso la passió en allò que m'agrada, que és precisament les arts escèniques, no?
Mira, em diuen que a Igualada també entrades exaurides pel dia...
El dia 21, dissabte.
A Igualada, també, entrades exaurides...
Hem d'exaurir-les totes.
Quin retrat creus que fas tu als teus espectacles de Catalunya? Com és Catalunya amb els teus ulls? Què hi veus tu quan vas pel país?
Jo des de que vaig encetar aquesta línia de donar veu, que ja és una línia que ja en el Foraster existeix, és a dir, poder conèixer històries de gent anònima que ens n'adonem que ens interessen a la resta. Si no, el Foraster no faria aquestes audiències. I l'espectacle Bona Gent passa el mateix. És a dir, gires les tornes i parles amb la gent i t'emociones a partir de les seves històries, perquè la gent no són personatges, ara que parlem de teatre. Són persones.
A vegades ho semblen, eh?
Però són persones.
Però ho semblen.
Bé, sí, sí, però són persones. És a dir, aquella actitud, aquella autenticitat no és la d'un personatge, d'algú que interpreta, és algú que viu.
Per tant, el que veiem, per exemple, al Foraster sempre és real.
Clar.
No ho has forçat, ni li dius, escolta, digue-m'ho així, que...
No, home, al Foraster estem fent televisió, el que podem arribar a forçar és, igual n'enganxo...
Home, repetir l'escena, però...
O a vegades estic parlant amb algú i darrere resulta que hi ha una radial, que estan fent obres. I clar...
Podeu parar un segon, sisplau,
no? I el càmera em diu, perdona, és que això no ho podrem muntar-ho. Clar, estem fent televisió, però el Foraster, si jo crec que és la clau del Foraster, crec, eh? Quan em pregunten la clau de l'èxit del Foraster, no és ni el presentador, ni el format, és la veritat que hi ha darrere del Foraster. Té molta veritat. I quan tu t'emociones amb algú que t'explica una cosa seva i empatitzes amb aquella història, t'emociones d'una història, no de ficció, no d'un guió,
clar,
no d'un guió com aquests que tenim per aquí, no. T'emociones de veritat.
Vides autèntiques.
Vides autèntiques. I llavors, la pregunta que tu em feies... Ostres, jo fins i tot a vegades penso... Un programa com el Foraster, quan se'l mirin d'aquí 60, 70, 100 anys, els que visquin aquí, i que diguin, ostres, quin país, d'on venim, no? Perquè no deixa de ser un recull antropològic i sociològic d'una manera de fer, d'una manera de fer que també en alguns llocs s'acaba, perquè s'acaben generacions... I fent el Foraster he pogut entrevistar una senyora de 104 anys que resulta que va perdre el seu xicot perquè el van enviar a la guerra i no sap ni on està enterrat.
Uah.
I t'ho explica aquesta senyora, no? I aquesta senyora que vaig conèixer a Mura, la Casimira, ja no hi és. Va morir fa 2 anys. I penso, ostres, potser un programa, no només el Foraster, programes com el Foraster... Els haurem de tenir guardats en un arxiu per saber d'on venim, no?
No, per sort tenim 3CAT, que està tot allà.
Ah,
a vegades costa una mica de trobar, però allà està, allà està, allà està, allà està. Tens temps d'anar al teatre?
Sí, però menys del que voldria. Perquè... Bueno, perquè...
No, perquè tens molta feina.
Perquè tinc molta feina i també perquè sóc una persona que m'agrada molt estar amb els meus, amb els de casa, amb el pare, amb la mare, amb la meva filla. I això fa que a vegades, potser fa 20 anys enrere no em perdia res i ara intento no perdre'm aquestes petites coses de la vida, com és passar un vespre nit fent deures amb la meva filla i això va en detriment potser anar a una estrena.
Recordes l'última cosa que hagis anat a veure que t'hagi impactat, que t'hagi agradat?
Sí, la Calòrica, per exemple, el Poliorama. Això, vaig anar a l'estrena fa 3 setmanes, mal comptades. Es fa molt bon teatre en aquest país. No només ara, és que venim d'una saga de companyies. Venim de jugulars, de comedians... De... Uf, és que, clar.
Ja ho va dir Mourinho, que som un país de teatre.
Sí,
de teatre,
sí, sí.
Del bueno, no?
Sí, sí, i tant, i tant. I és de les poques coses que crec que tenia raó Mourinho.
Si la teva filla et ve i et diu, papa, vull ser actriu, vull dedicar al teatre.
Endavant.
D'entrada t'hi diràs, me cago en dena, no?
No, li diré, t'apassiona? T'apassiona el teatre, sí. Et fa perdre els sentits, veure que gent t'expliqui coses. A mi em va passar una cosa. Quan jo tenia 8 anyets, mira, la meva filla en té 10, eh? Doncs 2 anys menys que la meva filla, em van portar a veure un espectacle de teatre en xarxa, l'espectacle infantil, teatre familiar. I quan es va acabar la funció, jo vaig anar amb la meva senyoreta i li vaig dir, això que han vingut a fer, això és una feina? És a dir, això és una feina, com el fer fuster, com el fer de senyoreta, com el fer de paleta o de secretari. És una feina? I em va dir, sí, és una feina. Doncs que jo fes aquesta pregunta, que jo no recordo aquest moment, eh? La senyoreta Carmina...
Ella se'n recorda.
Sí, m'ho ha recordat de gran. I em va fer molta il·lusió, perquè allà jo allà hi poso una miqueta els orígens, el coquet, la passió, segur. El fet de dir, si això és una feina, que jo desconec, perquè jo tenia la feina de pagès, la feina de, jo què sé, de botiguera, tenia els oficis tradicionals, vol dir que al cap ja em barrenava alguna cosa de dir, si és una feina, jo vull dedicar-me a això. Per tant, a la meva filla li diria això. T'ha passat una cosa com aquesta? Si és així, endavant. I si és un, si t'ha passat amb els animals i vols ser veterinària, però que darrere hi hagi passió, que és el que té la meva germana i el meu cunyat pel restaurant. És que la base és aquesta.
Doncs la passió per la vida és el que també, i pel país, és el que podem veure als seus espectacles. Cap butaca buida amb el Quim Mas Ferrer. Ens agrada molt tenir-te. Cada 3 mesos has de venir al programa.
Jo, encantat. Farem cap cadira buida en aquest estudi.
Mira, ja està. Ja hem iniciat la campanya.
Té competència d'Edca. I que és una campanya molt xula, la cap butaca buida.
Sí, omplim el país. Omplim el país i els teatres del país.
I l'any passat ja va ser un èxit brutal, i aquest s'han tornat a ser, i fa 3 anys que va engegar, i això s'instaurarà, segur. Ja ho tenim marcat en el calendari.
Quim Mas Ferrer, moltes gràcies.
A vosaltres, bona gent.
Mira, tinc un telèfon, 93-201-7474. És el concurs, anem-hi.
Pintatxo, pasto, matxero, flamisel, cigrons, garbanços.
Avui, Electrodomèstics Calvet us ofereix aquest espai de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
No, 93-201-7474 és el telèfon del directe. Juguem amb la llengua. I quin és el premi? Electrodomèstics Calvet ens porta un assecador Digital Force AI de Taurus que protegeix els teus cabells gràcies al seu exclusiu sistema AI Scalp Protection. Que ara trobo faltar els Svetlana aquí amb aquest premi. Que avui no han vingut i ara els trobo faltar. Aquest assecador ajusta automàticament la temperatura segons la distància amb els vostres cabells. 93-201-7474 és el telèfon del directe per participar al nostre concurs. Ara jugarem amb la llengua, amb el Toni. Toni, bona tarda.
Hola.
Toni, com estàs?
Molt bé. Soc jo?
Sí, vaja, no sé, dius Toni?
No, no em dic Dani.
Ah, Dani. És Dani, no Toni. Dani, perdona. Dani, des d'on ens truques, Dani?
Pues ara mateix des del cotxe, tornant cap a casa.
Ja, home, però digue'm una ubicació mínima per fer-nos una idea.
Vinga, Sant Joan d'Espí.
Ah, mira, aquí propet, Sant Joan d'Espí. Sí. Doncs escolta, et aniré llegint una sèrie de preguntes i me les has de contestar, com qualsevol concurs. Què et sembla?
Perfecte.
Mira, som-hi. Comencem a la comarca del Tarragonès. Com es diuen els veïns de Torredembarra? Et dono 3 opcions. Es diuen torrebarrencs, es diuen torrencs o es diuen barruts?
Torrebarrencs.
Torrebarrencs és incorrecte. Es diuen torrencs i torrenques. Segona pregunta. Anem al País Valencià, a la comarca del Baix Maestrat. Peníscola. Com es diuen els veïns de Peníscola? Es diuen peniscos i penisques, escolans i escolanes o penisculans i penisculanes?
Doncs la C, penisculans. No ho sé.
És correcte, Dani. I la tercera, anem cap a Arbeca, a la comarca de les Garrigues, que és un dels pobles que es postula en aquest programa com un dels més feliços de Catalunya. Com es diuen els habitants d'Arbeca? Es diuen arbequins i arbequines, arbecaris i arbecàries, o Arbeca no és un poble, és simplement una denominació d'origen.
Arbequins.
És correcte. Ui, quina gràcia que li ha fet el Dani, que avui el concurs. Dani, 2 encerts. No pengis, a veure quan se'n fa el teu rival, d'acord?
Molt bé, merci.
Vinga, tenen energia que té el Dani. Anem a buscar el Quim de Granollers. Quim, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, el cotxe també, anant cap a casa. Després de treballar.
Molt bé, doncs fantàstic.
Soc el Quim de les Olives.
Com dius?
Soc el Quim de les Olives.
Ets el Quim de les Olives? Tens una botiga d'olives?
Sí. Al Mercat de la Concepció.
Hosti. Doncs els meus pares venen a comprar a vegades al Mercat de la Concepció. Ja diré que et busquin.
Doncs mira, jo, a més que he sortit a la tele, que vaig estar al programa La Selva i tot.
Carai, el Quim de les Olives, tenim un famós concursant avui. Escolta, doncs vaig a fer-te les preguntes i després parlem d'olives, d'acord?
Vinga, aviam si ens resultem.
Vinga, anem al nord, al Rosselló. Com es diuen els veïns de Salses? Es diuen salsairots i salsairotes, salseros i salseres, o Salses no existeix?
Jo crec que no l'he escoltat mai, no existeix.
Sí que existeix. Es diuen salairots, salsairots i salsairotes. Vinga, anem a la segona pregunta. Cap anglès, a la selva. Com es diuen els veïns d'anglès? Es diuen anglesencs i anglesenques, anglesos i angleses, anglicans i anglicanes.
Anglesencs.
És correcte. I acabem a les Garrigues, Borges Blanques. Es diuen burgencs i burgenques, es diuen borjablanquers i borjablanqueres, o es diuen borjamaris i borjamàries?
La primera.
Doncs la primera és una resposta correcta, per tant, tenim un empat. El desempatem rapidíssim. Atenció, Dani i Quim. D'acord amb les últimes tendències demogràfiques, l'any 2025, quina va ser l'edat mitjana a Catalunya? Quina era l'edat mitjana de la població catalana? Dani.
L'edat mitjana de la població a Catalunya...
Ràpid.
42.
42. Quim. Quim, ho has de dir ja. Quim. Quim. El Quim no m'ho diu. Ah, tornem, d'això és avui.